TV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
El Camp Balear se reinventa. Al terme de Porreres, un grapat de joves han trobat la fórmula per revertir una situació desencoratjadora i trobar el camí cap a l'èxit i la il·lusió. Tres germans, quatre amics, un equip ben coordinat. Mantenen la tradició i el patrimoni rural familiar. La inquietud els va dur primer a unir esforços, de manera que el 2011 produïren 8 milions de quilos de gènere a les 300 hectàrees gestionades conjuntament en aquells moments. Ara, ha fet 5 anys, apostaren per un nou model per gestionar i vendre directament la seva producció. Es pot dir que han passat d'acceptar condicions a posar les seves. Ja no venen a majoristes, sinó directament al client final, a través d'una xarxa de tendes que ara són 7, però que està en creixement. I sembla que han encertat a l'hora de satisfer el comprador. Hortalissa, fruita fresca, farratge, gra... Des de Porreres per a tot Mallorca, la facturació d'Agromart ha passat dels 2,3 milions el 2011 al 7,8 el 2015. Dona feina a 80 persones en època punta i, sobretot, molta il·lusió, demostrant dia a dia que és possible conservar i rendibilitzar les nostres terres.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Als comptes clars d'avui coneixerem l'experiència d'Agromart i la feina d'un equip encapçalat per quatre socis i amics, tres dels quals, com deien, són germans. En els nostres estudis ens acompanyen en Rafael Figuera. Benvingut, en Rafael, bon vespre.
Hola,
gràcies
bon vespre.
Per ser nosaltres. I en Simó Tortella, que du la part de màrqueting i comunicació.
Bon vespre.
Bon vespre, tot d'una ens tant conversa. En aquesta edició d'avui, un poc més en reduïda de l'habitual, coneixerem detalls del Menorca Connecta, tot un mostrador de novetats tecnològiques per a empreses i particulars que podran interactuar i experimentar amb els nous avenços. El president del Banc Central Europeu no perd de vista les pràctiques del sector bancari i no estalvia advertències. Ens ho conta en Jota en el comentari d'avui.
La píndola d'en Jota.
Ha pasado algo desapercibida la advertencia de Mario Draghi a la banca europea, lo que no es de extrañar ante la que está cayendo. El presidente del Banco Central Europeo, la entidad encargada de proveer de liquidez al sistema financiero de la eurozona, ha manifestado que la banca, sin mayores especificaciones, está retornando paulatinamente a las viejas y malas prácticas que en buena medida han sido las desencadenantes de la crisis. ¿A qué se refiere Draghi? Parece que el presidente del BCE está oteando que las entidades financieras se han vuelto a embarcar en operaciones crediticias de alto riesgo y de su advertencia se deduce que no está dispuesto a consentirlas. Es una advertencia seguramente pertinente, porque ya sabemos que volver a las malas prácticas, siempre lucrativas al corto plazo, es una tentación muy fuerte, cosa que se solapa con la decisión del BCE de debilitar el euro al prometer más estímulos a fin de subir la inflación. Draghi ha dicho al respecto que el BCE hará todo lo que se deba para subir la inflación lo antes posible. Y ya tenemos en cuenta la anterior advertencia de Draghi cuando dijo que haría todo lo necesario para superar la crisis de liquidez y créanme, añadió, será suficiente. Pues ojo. Con lo cual abre la puerta en diciembre a nuevas medidas si se constata que la política monetaria es insuficiente para lograr este objetivo. Casi se puede anticipar que se dará la paridad entre el dólar y el euro, ya que el BCE alerta que el crecimiento económico de la eurozona será el más débil desde 2009. ¿Riesgo de una recaída? No se descarta, si es que puede hablarse de que hemos salido de la crisis, lo que niegan tajantemente la mayor parte de economistas y analistas que se ocupan de la cosa de la situación en la Unión Europea. Este cuadro es el que ha llevado a Draghi a hacer una seria advertencia a los bancos, no recaer en las perversas prácticas de antaño.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Com anunciàveu en el principi del programa, els nostres acompanyants d'avui són de Porreres, però s'estenen per tot Mallorca amb una xarxa de tendes a través de la qual comercialitzen la seva producció. Ens demanam si la seva vocació va inclús més enllà, ja que el seu nom és Agromart Balea. Benvinguts de Bellnou, Rafael Figuera i Simó Tortella.
Gràcies.
No sé si ja podem desvetllar aquesta primera qüestió que plantejava o si ho deixem per més endavant, però és un poc sospitós, això d'Agromart Balea.
Bueno, bon vespre. No podem negar que se m'haurà passat pel cap, de vegades, sobretot a Menorca, però mos queda un poquet en fora. Hi ha molta feina per fer encara aquí a Mallorca.
Idò, tira, una, primer una i després l'altra, com solen dir. Primer de tot, qui sou, Agromart Balea? Sou un equip jove d'entre 3 i 48, no sé si ets el més jove, tu?
Som el més jove, el nin.
El nin que, bueno, té 33 anys,
sí, mateix, sí.
No? Però conta-mos un poquet, qui sou?
L'empresa se va formar en el 2010, dia 21 d'octubre del 2010, i és fruit d'esfusió de dues empreses porrerenques. Nosaltres som tres germans, Miquel, Napoleón i jo, i per altra banda en Tomeu Lliteres. Som quatre joves pagesos i feim feina per això, vaja.
Pagesos i fills de pagesos, continuadors de la tasca, sempre heu estat dedicats en els camps, no?
Sí, la veritat és que els nostres predins i els nostres pares sempre se van dedicant a això. Sempre hem anat de places, que nostra mon mare va anar 32 anys a diferents places de Mallorca, mon pare era pagès i nosaltres, els al·lots amb mon mare, som els que mos vàrem anar a vendre sempre.
Així com hi ha tanta de gent que ha volgut, que ha cercat fugir del camp, perquè, bueno, potser cercaven un altre tipus de feina, altres aventures, tenien altres inquietuds, vosaltres sempre heu tingut clar que volíeu seguir vinculats a la terra?
Sí, nosaltres, la veritat és que sempre m'ha agradat això i sempre m'hauríem volgut dedicar. Sí que és vera que estem oberts a tots els canvis. Dins d'aquest sector primari no te pots tancar, agafar una línia i que sigui per tota la vida, sinó que sempre t'has d'anar renovant. Però vaja, sí, ho tenim claríssim.
I què opinau d'aquest esperit derrotista que ha hagut tant de temps vinculat en el camp?
Aquest esperit derrotista és així perquè en realitat el camp està difícil. No és un sentiment que la gent el tingui perquè sí, perquè vull dir, no és una cosa nova.
Hi ha hagut inclús moments en els quals s'ha dit que, bueno, si les institucions o les entitats no ajudaven econòmicament, el camp difícilment podia sobreviure. Per a vosaltres, bé, qualque ajuda sí que heu tingut, a la qual vos heu acollit, però heu demostrat que també amb enginy i amb feina se pot sortir endavant.
Se'n pot sortir, exacte.
Conta-mos un poquet com són les terres que gestionau, quina extensió tenen, quin tipus de cultiu han tingut tradicionalment, com era inicialment l'enfocament dels vostres pares i com és ara? Conta-mos un poquet la valoració.
Quan anàvem de places, el que fèiem era produir un poquet de tot. Teníem un hort i allà se produïa tota l'hortalissa de temporada. Això va canviar un poquet quan el meu germà, que era gran, va decidir deixar anar de places i produir pels grans majoristes. Això el que va fer va ser que en lloc de produir molta varietat de productes, van passar a fer-ne 5 o 6, però amb molta quantitat. També va passar el mateix a la banda de la família d'en Tomeu Lliteres.
La banda d'en Tomeu tenien arbres fruitals,
sí,
el
van començar amb molt d'arbres fruitals, tot tipus de varietat. Després van passar a hortalissa i és aquí llavors les dues empreses van agafar similituds.
Ja, vareu fer aliances, vareu crear sinergies, que es
correcte,
diu, no?
Sí.
I vareu començar a vendre a Mercat Palma i, bueno, vareu decidir que junts, que unint esforços podíeu fer més cosa que per separat. De totes maneres, el 2007 és quan les coses comencen a complicar de bell nou, quan entra la crisi, comencen a estrenyar i els preus davallen, no? Aquí va ser
correcte,
quan va començar,
sí,
a veure un poc el problema.
Aquest canvi que vam fer de passar d'anar a places a produir per grans majoristes, durant uns anys anava bé i guanyàvem dobles, però com tu vedes, en el 2007 la crisi va entrar i també va entrar per nosaltres. Els nostres clients van començar a estranyar i no hi havia lloc per dos majoristes, per dos productors, per mateixos majoristes. El que m'ho va donar a pensar que un dels dos havia de desaparèixer, o l'empresa de Tomeu o la nostra. I per evitar això, què van dir? Van començar a entrar en converses per fusionar esforços. I d'aquí, d'aquesta fusió, va sortir Agromart.
Molt bé. Agromart, que a més ha cobrat molta força, ha cobrat molta popularitat, han donat xifres relatives a la facturació que il·lustren clarament, bueno, en 4 anys ha més que triplicat la facturació, la qual cosa quasi duplicat si mos descuidam. I bueno, i sembla que va fent les coses bé i que va cobrant també, com dèiem, popularitat. Amb això també hi ha molta... Supos que hi ha una feina de màrqueting, no? Aquí entra la feina d'en Simó Tortella. Com és la tasca de comunicar i de vendre la marca? Perquè també s'ha de vendre la marca. No només has de fer les coses bé, sinó que ho has de saber donar a conèixer,
no? I sobretot donar a conèixer que segueix havent-hi gent jove fent feina fora vila a Mallorca. Per tant, nosaltres partim d'aquesta base. I la veritat és que la feina aquesta de comunicació a través de les xarxes socials ja fa temps, quasi des del principi, que Agromart existeix, que s'està fent. El que passa que aquest darrer any sí que des de l'empresa se li ha donat molta més importància i molta més força, i sobretot estem treballant a través de Facebook i pàgina web.
I la vostra pretensió a través d'aquestes xarxes és donar a conèixer l'empresa, donar a conèixer el producte, donar a conèixer...
Sí, fer sabre, per exemple, és una manera molt fàcil i econòmica a la vegada de fer arribar les ofertes als nostres amics, als nostres clients, i també fer-los a sabre propietats, qualitats dels productes que poden trobar a les 7 botigues ben aviat, a les 8 botigues d'Agromart Balear.
Molt bé. Primer, bé, el naixement d'aquesta unió d'Agromart, i després ja començau. Com neix el tema de les tendes?
La primera tenda es qui dua, se va muntant el 2011, però ja en Tomà Billeteres, el meu soci, és una cosa que dua d'enrere. Ell sempre havia tingut aquesta corolla de voler muntar una tenda en el poble de Porreres. El que passa que per falta de temps, ell era tot sol, la seva empresa dua tota la direcció, no ho va poder realitzar, però clar, ja quan ens van juntar ja teníem més temps per poder pensar i per poder executar projectes, i va ser amb això que van muntar la primera.
El provarem.
Ho provarem. I la veritat és que vàrem quedar ben contents. I com una anècdota, com aquest dia de l'inauguració d'aquesta petita tenda, va aparèixer un bateig allà en el polígono, perquè jo que sé, Pontura, vam venir 400 o 500 persones.
No sé si entre aquestes 400 o 500 persones que varen venir, la qual cosa ho porta a fer ben contents.
I tant, sí, sí.
Hi havia Maria Carbonell, o no ho sé, aquesta senyora que és tan bona clienta vostra, la Maria Vizcarra. Benvinguda, bon vespre, Maria, com està?
Bon vespre.
Va bé tot?
Va bé.
Vos sou una pagesa jubilada, teniu ja un parell, 72 anys, 72, ho puc dir, no?
72 anys,
sí. Se pot dir, no es va?
Sí, sí.
I un temps era proveïdora vostra, no?
Sí.
Ella
mos servia Juvert i ses bledes, i sí.
I actualment és clienta. Era el dia de l'inauguració de la primera tenda, Maria?
No.
Però bueno, ara sou bona clienta.
Ara som bona clienta.
Ja. I quina opinió teniu d'aquesta aventura que han fet aquests joves?
Més bona no la poden tenir. Jo i molta de gent, supos. Perquè està estupendo. Entres a dins d'aquella tenda, té i surts enlluernada. Tot està molt bé. És vera.
No, és
el que... I res més.
El que seu de l'ai.
Que poden agafar quasi de tot.
Quin producte sol comprar a la
jo.
Tenda? Sí.
Plàtanos, ara, els 4 anys, taronja clementina, un pot d'oli, i el que necessit. Ja. Perquè jo de verdures em feim per naltros, perquè ara ja estic retirada.
Ja, teniu encara col·lejava, sí. Un poquet,
melons,
no?
Molt bons.
Sí? Quins són aquests melons?
Aquests melons, meló Vilafranquer.
Ah, bueno. Bé, la qüestió és que el producte sigui bo, no?
Sí. Maria. No, i a més, allà és boníssim, no?
Bé, i sobretot, Maria, comentàvem lo guapo que és que... en lo difícil que ho ha passat la gent del camp... que encara una empresa que duen endavant aquests joves pugui anar tan bé i pugui demostrar que pot funcionar el camp.
És que ha estat un èxit. És que jo sé que molta gent dins del poble se va enfadar, però és que si no ho haguessin portat ells, ho hagués portat un altre. si no hagués estat avui, hagués estat demà. Tothom fa el que vol, no és així.
Clar, clar, clar.
Això és un doi perquè jo mateixa, si hagués tingut, jo que sé, possible ho posi i va anar bé, doncs s'han estesos. Jo el trobo molt bé. Si no ho haguessin fet ells, o sigui, si hagués posat un altre, o sigui que...
La qüestió és que el camp segueixi funcionant,
sí,
no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Mm? Molt bé. Bé, li vol dir qualque cosa a Anna Maria, Rafel?
Maria?
Mana?
Ai, el meló se diu el meló Claudio. Aquest meló, m'atensei, que tu ho vas dir que eren tan bons.
Tu m'has dit Claudio Claudio Villafranquer.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, vol
dir. És boníssim, però.
I doncs hem de desitjar molt d'èxit en aquests joves,
sí,
no, Maria?
Sí, i com el meló, moltes de coses.
Molt bé, fantàstic.
No? Jo m'agradaria tornar jove per estar amb ells així com antes, però allò de jove també, eh?
No ho sé, jo pot ser molt bé.
Sí, eh?
No, Maria ha estat una gran pagesa i una gran productora i gran dona, també.
Sabeu, sabeu. Maria, moltíssimes gràcies per
gràcies
estar amb altres en el programa. Fins una altra.
Gràcies
a vosaltres. Bueno, mos parlaven a Maria de ses gelosies. Clar, escolta, quan un creix ocupa un espai que potser antes ocupava un altre, però, fill meu...
Sí, això m'haurà passat en els diferents municipis que hem anat, vulguis o no, les nostres tendes han fet mal en els mercats locals. I això te crea un poc d'impopulisme. Però bé, el que comentava Anna Maria, si no ho feien nosaltres, ho farà un altre.
Aquesta idea de les tendes, bueno, ha anat bé, el disseny és vostre, no? Sobretot d'en Tomeu.
Sí, en Tomeu és qui té bon gust, diríem.
Sí, i com són aquestes tendes? On creus que radica l'èxit d'aquest disseny o d'aquesta manera de compondre i de mostrar i de preparar el gènere?
Sí, nosaltres posem molta cura en el producte, que el producte sigui molt vistós i sobretot sigui fresc. No només que ho diguem, sinó que en realitat sigui fresc. L'eix central de les nostres tendes hi trobem tota la fruita i verdura. Però sí que és vera que en sol temps hem anat introduint moltíssims d'articles, fins ara 1.500 articles, que és articles d'estanteria, que són aquells que Pentura no pot trobar a un altre lloc. El meu soci, en Tomeu, se'n va cada X mesos, se'n va a diferents fires, a Berlín i a Madrid, fires d'alimentació, i allà intenta introduir a les nostres tendes productes que no puguis trobar per tot.
A més, ell fa la ronda per les tendes, el que ha de fer un bon negociant, un bon empresari, sí, que és estar a peu de negoci, vigilar com va i tenir intercanvi d'impressions amb els clients, no?
Correcte, sí, ell la seva feina és precisament això, cada dia surt, no els ho pot fer totes cada dia, però un dia sí, un dia no, ha passat per totes les tendes i fins i tot no només va i mira, sinó que hi fa feina i intercanvia opinions amb els clients.
Com vos repartiu les feines? Formar un equip, però cadascú té la seva missió dins l'empresa.
Sí. Nosaltres tenim les feines molt, molt ben repartides, perquè és la manera que no haguin buis, així. En Miquel és el que se'n cuida de totes les compres, de totes les compres, dels productes que nosaltres no produïm. I també s'ha encarregat del magatzem de la central d'Agromart, que és d'allà on després distribuïm a les diferents tendes. La meva germana se'n cuida de l'administració de l'empresa,
que a més segur que s'ha anat complicant a mesura que l'empresa ha crescut.
Sí, 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 ella, la veritat és que la seva part ha estat un poc més difícil que la nostra, perquè ha anat creixent exponencialment i s'ha hagut de renovar i ha hagut de prendre moltes coses en poc temps. En Tomeu, quan ve de ser encarregat de tendes, és que se controla tot el personal, és que deixa les tendes vistoses, és que està cara en el públic, diguem, i després jo, és que estic de peus a terra, jo som els que se'n cuida de tota la producció i del personal de la mateixa.
Quasi 80 persones en època punta de si mateix, dius un bon trull. I pel que fa a les tendes, en teniu 7 de moment, 3 locals propis, 4 en lloguers. Teniu qualque, diguem, estratègia a l'hora de triar un local o l'altre? Cercau alguna ubicació determinada o que tingui unes característiques determinades?
Sí, sí. Nosaltres cercam locals que tinguin molt de pas, que hi passi molta gent, que el flux de vianants sigui alt. També que tinguin bon aparcar, Això és un altre...
Sí, avui en dia
la gent li agrada...
A tot van cotxe.
Exacte.
De més, has de poder carregar còmodament. Mm. Exacte.
També el nostre tipus de ventes també són d'un sac de patates, de dues cindris, de melons, i va molt bé que el cotxe quedi a prop. Exacte. I aquestes dues coses serien les que tenim un poc més en compte, bona aparcar i que hi passi molta de gent per davant.
I on les teniu ara, de moment?
Tenim la que ja han xerrat de Porreres, Campos, Santanyí, Llumajor, Artà, Sineu i Pollença. Uh-huh. Aquestes són.
I alguna més en projecte?
Sí, mira, com a novetat, doncs puc dir que a final de mes o a principi de desembre n'obrirem una a la Cabaneta, a la vora Mercadona.
I la vostra idea és seguir creixent en número de tendes? Per aquí veig que...
Sí, nosaltres som emprenedors i la veritat és que no, mai veiem un final en les coses i no sabem a quantes mos aturarem, però vaja, aquest projecte acaba de començar.
Ser emprenedor i vinculat a el camp no és una cosa que, bueno, que se vegi molt sovint, tot i que tenim bons exemples d'empreses o de cooperatives que estan bé, que estan fent bona feina, com Ser de Sa Pobla, com Agroïlla. Uh-huh. Vull dir que si mateix sembla que hi ha gent que va espavilant o que va trobant un camí. Vos sentiu, és imprescindible el recolzament de les institucions? Vos sentiu recolzar per les institucions? Creus que un empresari ha de ser capaç de fer escapa en van per ell mateix o hauria d'haver més ajuts? Quines? A vegades és mal de fer opinar al respecte, però com ho veus vosaltres?
En el món de l'agricultura, en el món empresarial, totes les empreses haurien de poder subsistir per elles mateixes sense ajudes. Sí que és vera que en el món de l'agricultura no seria possible. El rendiment o la rentabilitat és tan baixa que si les institucions m'ordenessin s'escana, encara serien moltes més que deixarien d'existir, les empreses agrícoles que deixarien d'existir, perquè el rendiment no és el que toca. Aconseguir preu dignes dins agricultura és difícil. Sí que és vera que les institucions mos ajuden. Sempre surten línies d'ajudes a les quals te pots acollir i no mos han donat l'esquena.
Algun exemple d'ajudes a les quals vos hagueu pogut acollir vosaltres?
Mira, en Guaymor van por acollir-se de modernització. Nosaltres ara tenim un projecte en producció de patata. Uh-huh. Mira que a Mallorca hi ha molta patata, però nosaltres volem produir una patata bona, de qualitat, en terra, en call vermell, de Sol Mesquida. Nosaltres tenim terres de Sol Mesquida. I darrere aquest projecte hi ha tot un seguit d'inversió en càmeres frigorífiques, en màquines de treure patata, amb una altra màquina per seleccionar la mateixa. Uh-huh. I amb això mos hi hem acollit i si no hi ha res de nou tindrem ajuda.
I si mateix ho paga, vull dir, si mateix és...
Sí, les ajudes poden arribar per modernització fins a un 40% del total.
Uh-huh, molt bé. Recentment, per cert, vau rebre la visita del nou conseller d'Agricultura, el senyor Vicent Vidal.
Sí.
Vos va, en certa manera... Vos va agradar, no?, que vos fessin cas. Sempre és agradable que...
Sí, sí, sempre és d'agrair la visita del conseller. Va venir amb motiu de... Nosaltres encara som joves pagesos i aquest dia era... Ens van posar com a exemple de joves pagesos, emprenedors, i mira, un sempre li agrada que li facin cas.
Està ben clar. I els vostres pares què opinen? Clar, quan veníeu de tradició pagesa, de predins, de pares... Però, clar, vosaltres heu donat un gir a la cosa. I ells què troben? En certa manera, supos que tenen una sensació de que això escapa.
Sí.
En seu control, si ets segura.
Sí, ells estan molt contents del nostre èxit, ben igual que estan trits dels nostres fracassos, però ara passa que els hi fuig un poquet de sermà, com tu vedes, perquè tot estem que nosaltres fem de pagesos, a les terres de prop, ells podrien valorar visualment les produccions i la cosa si anava bé o malament, però clar, ara muntam una tenda a Pollença, una altra a Artà, i en realitat només hi van el dia de l'inauguració, i això els fa passar un poquet de pena. La meva mare sempre em diu, no voreu d'estendre més que el llençol.
I què trobeu d'aquest consell?
No, que està bé, les coses s'han de fer tira-tira i pas a pas i a poc a poc.
Una bona gestió financera és important, no?
Sí,
tenir
els
comptes al dia.
Totalment.
També hi ha una altra cosa a la que donau vosaltres molta d'importància, i a mi em sembla beníssim, Rafel. Saber passar-ho bé.
Sí.
Nosaltres, Valdament, sé que ara no ho passes molt bé en aquests moments aquí en els estudis.
Jo normalment, i mira que no som un paguidor, normalment no m'empagués i ara m'ha costat un poc. Però nosaltres som joves i m'agrada molt fer feina, però també m'agrada molt passar-nos bé. I de no res, de vegades feim una festa, de qualsevol dinar, de qualsevol sopar, sigui d'empresa, se converteix en moltes hores de diversió.
Que troba en Simor, per això que diu.
És machisme, I a més, tot això intentem nosaltres que també quedi remarcat dins el que és Agromart, i la gent que també ho noti, que noti una alegria. És molt important que quan vas a comprar una de les nostres botigues trobis la gent alegre. Tu no vas a comprar un post per veure gent que estigui de mal humor. I a més, la veritat és que els treballadors d'Agromart, sobretot els que estan a tendes, en això ho cuiden moltíssim, ho tenen molt clar.
Això és perquè deuen fer el mateix, els treballadors deuen fer el mateix que amb el gènere, que el saben triar. Dic jo. No?
Sí, sí.
Perquè això sobre triar, bé, a part de que no han de saber, vull dir, no, avui en dia no és tot muntar una tenda, i ja està, sinó que has de saber el que fas, has de saber el que toques, has de saber com ho col·loques, com ho ofereixes, com ho mostres, que el de davall sigui tan bo com el de damunt.
Correcte.
O no?
És així.
Sí, il·luminació.
Hi ha moltes de coses a tenir en compte des del personal, perquè en el final és qui du l'empresa, és la gent que tu dones la responsabilitat, perquè nosaltres hi podem passar un pic en sol dia a les tendes, però són s'encarregat i els empleats és qui fan que l'empresa o la tenda en particular pugui tenir èxit, pugui ser vistosa, que la cosa estigui ben composta, que no hagi gènere perdut, i jo li devem molt a ells també.
I no, des d'aquí també un capote que tenim,
sí,
no?
Sí, el reconeixement.
Per la vostra gent, que a més fa moltes hores de feina, perquè teniu obert cada dia, des de ben prestat des de matí, correcte?
Feim dos tons, un ton de matí i un ton de sora baixa i no tancam a migdia.
Des de les 7 des de matí, us hi posau? Sí,
de les 7 des de matí a les 8 i mitja.
I es diu menjar, tancam un poc més prestat, tancam això, sí.
Tancam a les dues,
però també
tenim obert, sí. Els nostres productes són productes que no esperen, com jo dic, i per tant ha d'haver una rotació.
Clar.
I és molt important que surtin, i fins i tot el diumenge s'ha convertit en el mercat més bo.
No sé si tens alguna, com que vos ho passeu tan bé també, me dius, i que vos preocupeu que hi hagi bon ambient, no sé si tens alguna anècdota, alguna coseta que mos vulguis contar d'aquests anys de trajectòria, d'aquestes vivències contengudes.
Sí, com a anècdota, el que te comentava, un dinar que vàrem fer amb la gent de Cajamar, la primera pòlissa que vàrem anar a firmar. Era un dinar molt formal que havia d'acabar després de vetinat, i va acabar a les 10 del vespre amb la gent de Cajamar. I nosaltres...
Sí?
Sí, sí, sí.
Això vol dir que us vàreu entendre, i del supòs, no?
Sí, i tant, que ho vàrem entendre. I això va ser molt divertit. I en quant a tendes, també tenim una altra anècdota que fa veure que mordui molt ben els clients. Que és que a la tenda de Santanyí un dia va entrar un client a les 8 del matí que necessitava un calcetins perquè començava la feina a un hotel i no s'havia pensat a portar calcetins i que no el deixarien començar, i bueno, van goitar a Xino de veïnat i estava tancat, i en Tomeu, quan no va saber què li havia dit, li va dir, i d'ahir posa't els meus calcetins i no importa que me'ls tornis. I això és molt gratificant, perquè te fa veure que esteu propis clients. Te tenen molta de confiança.
Que graciós, eh? Ai, que parlaves dels bancs, però abans que parlaves de Cajamar, què tal els bancs? Se porten bé? Heu notat que mollen un poc o què?
Sí, nosaltres no mos podem queixar. Des de que van començar amb aquesta aventura, sempre han tingut bon finançament, és veritat.
Missatge, projectes de futur, visió de l'empresa, on vos veus a mitjan termini, a llarg termini, missatge que vulguis llançar per tancar aquesta xerrada.
A la pagesia en general, jo el que els diria és que no s'estanquin, que el món són canvis, l'immobilisme no és bo per res, i el que és bo avui i rentable avui, demà deixa de ser-ho. I això seria un dels secrets per poder triomfar dins agricultura.
I fora por, però també valentia controlada, no?
Sí, no, tu des fa una estona el més important és tenir comptes clars. I sempre s'han de fer números, sí, i dins agricultura més.
I d'avui hem fet números i de moment molt surten amb aquest equip d'Agromart, d'aquesta empresa de Porreres, amb vocació, bueno, podríem dir vocació balear, tot i que de moment se mouen a dins el radar de Mallorca, estenent-se dia a dia en projecte per obrir una nova tenda d'aquí a poquet, i sobretot en molt d'humor i en molta decisió. Un equip ben coordinat, ben duit, format per en Miquel, en Napoloni, en Tomeu, en Rafel i també en Simó, que ha estat avui en d'altres, en Simó Tortella, que du la part de màrqueting i comunicació. Rafel Figuera, un plaer aquesta conversa amb tu i amb aquesta clienta que tant vos estima.
Moltes gràcies.
Per telèfon. De mitjà tots èxits. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
En Bernat Nadal, en el control de so, una aturada als comptes clars.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Palma acull el 25 de novembre el fòrum jurídic Reptes actuals en la defensa judicial de l'usuari de serveis bancaris. Missers, economistes i experts juristes analitzaran temes com els registres de morosos, les hipoteques multidivisa o la clàusula del sòl. Dia 25 de novembre, a les 5 de l'hora baixa a Can Campaner, fòrum jurídic organitzat per Ausbank. Entrada gratuïta. Inscripció al 971 71 72 79. I arribarà novembre. S'obriran les botes i el bon vi tornarà a ratxar. 13a Festa del Vino Vell a Santa Maria del Camí. Aquest dissabte Santa Maria celebra la nova anyada, amb visites als cellers, música, menjar i molt de vi. Vine a tastar el nostre vi. Més informació al web ajsantamariadelcamí.net. Santa Maria del Camí, per moltes raons.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 10 de diciembre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Balearia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas especiales, Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza con Balearia en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Radio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Com hem anunciat en el principi del programa, avui vespre també coneixerem detalls des Menorca Connecta, que torna a arribar amb un mostrador de novetats tecnològiques per a empreses i també per particulars que, dèiem, podran interactuar i experimentar amb els nous avenços. I, sobretot, es podrà aprendre molt gràcies a la veu dels experts en un plantell d'activitats i intervencions que anem a comptar detingudament amb els nostres convidats. Entre d'ells tenim en línia en el director general de Dinàmic Menorca, que és l'empresa organitzadora, Manuel Hernández. Benvingut, bon vespre, buenas noches.
¿Qué tal, bon vespre, buenas noches, Kika?
¿Estáis en Menorca ya montando todo o estáis todavía controlando a distancia, yendo y viniendo?
No, ya estamos en Menorca. Esta mañana hemos tenido la presentación de lo que es la feria, con la presencia de las autoridades y los patrocinadores. Y ya un poco como evento, como momento del SUS, de lo que va a ser la Feria Menorca Conecta, que empieza, como bien sabes, el viernes hasta el domingo siguiente, aquí en el pabellón Menorca.
No es la primera vez que se hace esta feria, por tanto, de ediciones anteriores supongo que habéis tomado nota para ir mejorando, para ir ampliando la feria y, en fin, para ir avanzando, que es lo que se pretende siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta es la segunda edición. Tuvimos una primera edición que tuvo una aceptación bastante importante entre el público y esperamos que este año, con las mejoras que hemos introducido, pues todavía lo tengamos más. No deja de ser una feria donde yo creo que además... Yo quiero hacer un llamamiento sobre todo al tema familiar, porque tanto los mayores como los niños, los jóvenes, tienen actividades para todas las edades. Por lo tanto, pueden pasar un día, una tarde, una mañana muy agradable en el recinto ferial.
Además, sobre todo los chavales se sentirán como si estuvieran, no quiero decir Disney World, pero les encantan las cosas que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Me decíais, Manuel, que habéis mejorado cosas respecto del año pasado. ¿En qué diríais que habéis mejorado o avanzado?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos, entre otras cosas, hacemos la feria un poco más larga, desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la noche. Ya lo hemos aumentado, pues, tanto la parte del viernes por la mañana como la del domingo por la tarde, que el año pasado no se dieron. Esto ya este año se ha implementado. Vamos a tener una zona Conecta Play para niños y jóvenes muy, 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 muy importante, con marcas como Sony, como Mecano, como Nintendo, que van a aportar las novedades que pueden ver en estas Navidades para sus máquinas y todas estas cosas. Más cosas, pues tenemos un amplio tema de robótica también, y luego yo creo que hemos mejorado mucho en el tema de conferencias y talleres, que también va a ser una parte muy importante, donde la gente en los talleres va a poder interactuar y en las conferencias va a poder escuchar a personas pues que tienen bastante que decir en este mundo.
Pues la verdad es que sí, que todo aquel que quiera aprender algo tendrá la oportunidad, porque los tres días tenéis jornadas intensísimas de conferencias que empiezan sobre las 10 de la mañana y que pueden acabar tarde,
sí,
hasta
por la tarde,
las...
Sí, por la tarde, efectivamente.
O sea, que no paráis, además hay talleres... Y, en fin, que es muy variado. De estas conferencias, ¿destacarías alguna a modo de ejemplo? Porque todas son importantes y todas son interesantes, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que vamos a tener conferencias de personajes pues, como Jimmy Pons, que es una persona que en el tema del turismo y todo el tema tecnológico es una persona pues con un prestigio nacional e internacional importante. Y luego, en el tema de talleres, bueno, yo creo que vamos a tener a Andrew Ibáñez, que es... Bueno, pues unas personas que viene desde Google y que ya el año pasado nos trajo las Google Glass y que este año viene con un proyecto Tango de realidad aumentada, que yo creo que también va a ser un poco la estrella, juntamente con un taller de programación de Minecraft que hará Bilbaquer y que también será para que los niños pues puedan aprender a programar ya. Jugando con Minecraft, que es algo pues que es un poco...
Para los que no estamos... Los niños saben más que los mayores. ¿En qué consiste eso, a grandes rasgos?
Bueno, son temas de programación ya a través del ordenador y obviamente, pues, y juegos. Y es algo que está muy, muy de moda entre la gente joven. Con lo cual, pues van a hacer un taller para aprender a programar en Minecraft. Y bueno, creo que será algo muy interesante. Yo invito a todo el mundo a que asista a estos talleres. Todo está reflejado en la página web www.menorcaconecta.com, y ahí tienen todo el abanico de posibilidades que van a tener, que yo creo que va a ser muy interesante. Y luego también decir, como no, que yo creo que va a ser una feria, como ya pasó el año pasado, donde va a tener una potencia y una posibilidad de navegación pues muy importante, gracias a al trabajo que va a hacer Iberred para que todo el mundo pueda navegar dentro de la feria, y además con una wifi totalmente gratuita para todo el mundo que llegue al pabellón. Bueno, y que quiera navegar.
Pues por alusiones, Jordi Espinar es delegado de Iberred en Menorca. Le saludamos también. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estáis haciendo pues un montaje, creo que bastante espectacular, superando la edición del año pasado, y además estáis de enhorabuena porque también ya tenéis, digamos, por anticipado la gestión tecnológica para el año que viene. O sea, que supongo que estáis satisfechos, ¿no? De entrada.
Correcto. Uh-huh. Correcto. La verdad es que por segundo año, como bien decía Manuel, que es el segundo año que ellos, bueno, han apostado por nosotros. El año pasado no, la verdad que fue todo muy bien, no tuvimos fallos, no hubo quejas, o sea que por el año pasado, como el año pasado nos dimos por satisfechos, este año queremos superarnos un poquito más. Uh-huh. ¿Qué hemos hecho este año? Pues nada, este año vamos a hacer la presentación bien hecha ya y la implantación del 4G en Menorca a término rural. Y nada, y por lo demás, lo que Manuel nos ha pedido ha sido un poquito más exigente que el año pasado. Hemos aumentado el caudal para que la gente pueda tener wifi por todo el pabellón. El año pasado también estaba. Pero hemos intentado mejorar toda la calidad en sentido de infraestructura. O sea, el año pasado había unos equipos profesionales, pero este año se han montado unos equipos superiores para cada año mejorarse.
Uh-huh. O sea, que... Muy bien. Tenéis innovación tecnológica, una demostración, un despliegue de innovación tecnológica. Será, sin duda, un gran mostrador para demostrar vuestro potencial, un wifiado de 300 megas en 4G por internet abierto a todo el mundo. ¿Tenéis que dar servicio a cuántos stands?
En teoría hay 26, pero bueno, hay 26 stands, en teoría, si Manuel me corrige, le diría que hay 26. Pero bueno, vamos al final a hacer, vamos a poner unos 30 o 40 puntos al final.
Por si acaso,
vamos
¿no?
A hacer, no, porque vamos a hacer al final, queremos hacer un wifiado, pero lo vamos a hacer desde arriba y lo vamos a hacer todo desde abajo. Para que a más, que la gente vea que hay potencia y que no puede haber ningún fallo. O sea, nos vamos a arriesgar sabiendo que va a funcionar, porque venimos de dos ferias en Mallorca recientemente el fin de semana pasado. Y han ido espectaculares también, o sea, a nivel de todo de técnico. Unos equipos que un coste muy muy elevado, pero que bueno, que hay que quedar bien la feria, no solo por imagen, sino ya por nosotros mismos, para dar un buen servicio.
¿De cuántos megas dispondrá cada stand?
Pues la verdad que como van, en teoría va, yo creo que un promedio de 30 megas, pero como van a estar abiertos, habrá la forma de que, por ejemplo, los de robótica, los de Sony, hoy está hablando con ellos, darles un poquito más de chicha, que vean que no falla. Pero sí, yo creo que el año pasado fuimos sobrados, me sabe mal decirlo así, en tema de tecnología, o sea, de equipamiento y de para emitir a la gente. Yo creo que apostamos por ir más sobrados este año. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que este año estamos muy... La verdad que también como ciudadano de Menorca también estoy muy contento porque está la fibra. No tengo que decir que no, que por fin se ha desplegado la fibra en Menorca y que es un gran avance, pero bueno, también apostamos por nuevas tecnologías, no hace falta ir a la fibra ni al cable, o sea, yo creo que por aire las cosas también están avanzando mucho y la gente que entiende un poquito sabe que no, que solo con la fibra hay mucho más adelantos. Así que por eso que digo que...
Nos lo contaba Alberto Navarro, precisamente, el creador de Iberret. Hace poquito aquí en el programa tuvimos la oportunidad de conocerle y de conocer la empresa bastante a fondo. Pero hablemos de vuestro trabajo. En este evento en concreto en Menorca Conecta, ¿cuáles son las cifras, la aparatología, todo lo que vais a tener que montar? ¿Cuántos metros de cable? ¿Qué complementos?
A ver, es feo. Dinero no vamos a decir porque no viene, porque no. Pero bueno, sí que es verdad. Por ejemplo, hoy nos estamos fijando, hemos comido ya cuatro cables de rollo de 250 metros, o sea, ya llevamos 1000 metros de cable. Parece una tontería, pero es que el pabellón es muy grande cuando haces tirada de cable. Uh-huh. Luego vamos a poner cuatro equipos profesionales, que son los que se montan en los campos de fútbol de primera, para un pabellón que sabemos que con una antena va sobrado, pero vamos a montar cuatro para romper todo. Luego montaremos un enlace de licenciados desde el pabellón del campo del Menorca Basket a donde lleva nuestra madre, que es donde sale la fibra. Y yo creo que...
Routers, así, antenas, bueno, claro, y todo, que no falte de
sí,
nada.
Sí, claro. No, es por eso. Cada stand... A ver, lo nuestro fácil sería, mira, te monto un wifiado y me olvido. Pero no, Manuel quiere que... El que monte el stand, que tenga su wifiado propio y a más que se pueda conectar a través de cable.
¿Cuántas para personas? Decir, ¿no? Manuel, ¿cuántas Dime personas yo. Están? Manuel Hernández, ¿cuántas personas estáis trabajando estos días en Menorca, en el pabellón el pabellón de Menorca, bueno, para que todo esté a punto?
Bueno, somos un equipo de más o menos 8 o 9 personas, más luego toda la gente que tiene puesta Iberret, y luego electricistas, montadores de la feria. Bueno, al final, ya sabes que estas cosas siempre llevan un despliegue de gente importante para que luego todo esté como toca. Entonces, si fuéramos en conjunto, yo creo que estaríamos hablando de casi 30 personas.
Muy bien. Importante para profesionales, importante para el público en general. La entrada general se dará de 3 euros. Los menores de 12 años con entrada gratuita, si te parece, aprovechamos para decirlo.
Me parece estupendo, porque además creo que es un motivo para animar más a la gente a que pase por el pabellón y disfrute de Menorca Conecta.
Y las empresas que van a exponer también sus avances y los conferenciantes, pues se merecen sin duda la mejor de las respuestas. ¿Algo más para añadir? ¿Algún último comentario, Manuel Hernández?
Nada, repetir que animamos al público a que venga y disfrute y pase un rato, y sobre todo que venga. Es un tema, yo creo, que puede ser familiar, y creo que esto es importante hoy en día también, que la gente tenga un sitio donde pueda asistir toda la familia y tanto unos como otros puedan disfrutar de todo lo que van a ver allí.
Pues muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Enhorabuena por el montaje ya por adelantado. Manuel Hernández, director general de Dynamic Menorca, y Jordi Espinar, delegado de Iberret en Menorca. Buena nit.
Perfecto, muchas gracias.
Buenas noches.
No hi ha temps per més. Arribam ja a l'hora de acomiadar-nos aquí en aquest programa. Avui, com dèiem, amb una versió un poc més reduïda de l'habitual. Demà, si no hi ha res de nou, tornarem a les 10 amb el nostre format habitual dels dimecres, que inclourà tertúlia per aproximar-nos en el món de la pesca i dels pescadors. Coneixerem les seves inquietuds, la seva problemàtica, els seus reptes. Serà, sens dubte, una trobada interessant i tant també més continguts, com no, aquí, als Contes Clars. Va, gràcies per la vostra companyia, també salutacions de Bernat Nadal en el control de so i que passeu molt bona nit.
Fins aquí els Comptes Clars. De dimarts a divendres, de 10 o 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio.